Passen 16 minuts de les 9 del matí, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Ja senten de fons alguns dels convidats a aquesta tertúlia. Avui és dimecres i, per tant, tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple: Convergència i Unió, Joan Puigdomènech; Ciutadans, Sergio Blázquez; Esquerra Republicana Més, Mireia Ingla; i PSC, Pere Soler. Molt bon dia als quatre.
Bon dia a tots els oients.
I tenim 3 seients més i 3 micros més i 3 gots d'aigua més per altres representants dels partits polítics de la CUP, Iniciativa i el Partit Popular, per si es volen sumar a aquest programa. El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, José de la Mata, ha imputat i ha citat a declarar 2 fills més de Jordi Pujol, Pere Josep Pujol Ferrusola, arran de la quinzena d'escorcolls realitzats aquest dimarts en domicilis i empreses relacionats amb la família. La data per prendre la declaració és el 13 de novembre. El jutge imputa als 2 germans un suposat delicte de blanqueig de capitals en la causa que ja investiga el seu germà gran Jordi Pujol Ferrusola. A Sant Cugat hem vist com una dotzena d'agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, l'UDEF, ha registrat durant 8 hores el domicili de Pere Pujol al nostre municipi. El registre s'ha dut a terme de manera minuciosa, planta a planta, en presència del mateix Pere Pujol, i s'ha centrat en el tercer pis de la casa on el fill de l'expresident de la Generalitat té el seu despatx. Si volen veure les imatges de com va anar a Sant Cugat, poden anar a la web de cugat.cat, on trobaran un vídeo resum d'aquest registre. M'agradaria demanar-vos l'opinió sobre aquesta operació que va tirar ahir endavant l'UDEF i si això pot tenir conseqüències en l'escenari polític de Catalunya, sobretot tenint en compte el que va passar ahir entre Junts pel Sí i la CUP, que han entrat al Parlament una proposta de declaració que ha de servir, diuen, per marcar l'inici de la legislatura i que ha de conduir a la creació d'un estat independent català en forma de república, que en tot cas després ja ho tractarem amb més profunditat. Joan Puigdomènech, de Convergència i Unió, quan vulgui.
Bé, jo per començar dir que una cosa és una cosa i una altra cosa és una altra cosa, eh? Quasi semblo el senyor Rajoy, amb els plats i les tasses. Bé, en qualsevol cas, tot el tema, tots els processos judicials i tal, per esclarir temes de corrupció, sigui del tipus que sigui i tal, nosaltres hi estem d'acord. Per tant, en principi, endavant. L'única cosa que potser jo sí que voldria remarcar és que s'hauria de combatre una certa percepció, segurament ajudada també per medis de comunicació, etc., de que a Catalunya el problema de la corrupció és com molt important, és com molt present, diguem-ne, no? El fet és que hi ha estudis, i podem veure aquí uns quants, que quan comparem els casos de corrupció dintre del que és l'estat espanyol, bé, Catalunya no seria dels que hi ha més casos de corrupció, en qualsevol cas els que hi ha s'han de tractar, i també fins i tot les quantitats defraudades i tal presenten diferències absolutament siderals amb altres comunitats autònomes d'aquí. En qualsevol cas, el tema de la corrupció, des d'un punt de vista de la nostra formació, el tema de la corrupció és un tema a esvair i absolutament a aclarir.
Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, no puedo estar, buenos días, no puedo estar muy de acuerdo con el señor Puigdomènech. En primer lugar, en cuanto a estudios, hay estudios de la Unión Europea que salen en lo que es, digamos, la Europa de las regiones, coloreadas, ¿no? Coloreadas según el grado de corrupción, y en este caso, pues en algunos de esos estudios salimos muy mal parados. O sea, de hecho, el color rojo, que es donde más, digamos, está institucionalizada la corrupción, abunda en lo que es la Europa del Este, el sur de Italia, y dentro de la península ibérica, donde más abunda, es en Cataluña. Lo digo independientemente, luego, digamos, de los casos que pueda haber en el resto de España, que también son sangrantes, y desde luego hay que atajarlos. Pero el hecho de que, en este caso, Jordi Pujol, que ha ocupado durante muchísimos años la presidencia, y todos sus hijos parece ser que estén vinculados a la corrupción, nosotros lo vemos muy preocupante. Queremos también que este caso ya está, el caso Pujol, yo creo que, de hecho, digamos, en cuanto así puede afectar al llamado procés, yo creo que, de verdad, no mucho, porque creo que es un caso que está más o menos amortizado. Lo que pasa es que las ramificaciones de todo esto, lo que se dé a conocer a partir de ahora, o las implicaciones de terceras personas que a día de hoy no conocemos, esto sí que nos puede afectar. Y puede al final entroncar incluso con el caso Petrum, en el que ya San Juan más o menos se ha visto salpicada, y esto sí que puede ser grave.
Més opinions, ara és per Esquerra Republicana Més al torn de paraula. Mireia Ingla, quan vulgui.
Sí, bé, jo el que lamento és que una altra vegada ahir Sant Cugat va sortir al Telenotícies perquè va venir doncs, una altra vegada la Guàrdia Civil amb tot aquest espectacle mediàtic en els que ja...
Fue la Policia Nacional, eh?
La Policia Nacional, sí. Perdó, un espectacle mediàtic que ja ens té acostumats, no? I jo reivindico una vegada més la presumpció d'innocència sempre, en qualsevol cas de corrupció o de no corrupció, que moltes vegades, i en aquest cas especialment costa, i entenc que molta de la ciutadania li costi parlar de presumpció d'innocència quan un dia darrere l'altre dia hi ha una sèrie de notícies relacionades gairebé sempre amb el mateix partit polític sobre casos de corrupció. Entenc que la presumpció d'innocència, alguns n'hem de parlar sempre perquè tenim una responsabilitat i alguns, a més, per raons professionals sabem que és una garantia constitucional, però entenc que la ciutadania això li costi. Jo quan veig això sento tristesa, sento vergonya i sento molta ràbia perquè al final el que acaba passant és que ens posen a tots en el mateix sac quan l'amplíssima majoria de la ciutadania de Catalunya i l'amplíssima majoria dels representants públics són persones honestes, treballadores i que es deixen la pell cada dia per treballar pels seus municipis i pel seu país. I també entenc que la ciutadania els acabi posant a tots al mateix sac perquè farta de veure cada dia aquestes notícies, les telenotícies, doncs al final acaba passant això i alguns diguéssim que ens estan fent condemnant a tots amb aquest tipus d'opinions. A mi no m'agrada i no és l'objectiu combatre la percepció que donen els mitjans. Jo no estic d'acord amb què s'ha de combatre la percepció. El que s'ha de combatre és la corrupció. I per combatre la corrupció el que cal és mesures que realment estiguin destinades a combatre la corrupció. I jo, fins que no senti que determinats partits polítics esquitxats per molts casos de corrupció, alguns presumptes, però alguns que ja no ho són, no facin i prenguin mesures tan dràstiques com, per exemple, dir que no acceptarà el seu partit polític a través de les seves fundacions donatius d'empreses que fan obra pública, jo no me'ls creuré.
Pere Soler, del PSC.
Sí, home, estem acostumats i la presumpció d'innocència existeix, però, home, és difícil creure que un jutge, quan fa un escorcoll, no tingui indicis de que alguna cosa pot haver-hi, no? Per què? Doncs perquè són uns recursos públics, són uns mitjans, estic parlant dels investigadors, són hores de treball, són desplaçaments als jutjats, desplaçaments a domicilis, etcètera, etcètera. Aleshores, la presumpció d'innocència, sempre, ara, quan un jutge indaga o necessita fer un escorcoll, doncs és perquè té indicis de que pot trobar algun tipus de prova. El que està clar és que el clan Pujol, perquè ja es pot dir, el clan Pujol, s'ha beneficiat dels anys de govern de Convergència i Unió, perquè no, el govern és Convergència i Unió, a la Generalitat de Catalunya. Ha tingut un tracte de favor i ha tingut allò que es diu un coneixement de moltes de les qüestions que es dirimien en el país, de moltes de les obres que es feien en el país, de molts dels serveis que es tractaven en el país. Per tant, informació privilegiada i el tractament d'aquesta informació a través del que s'està demostrant a través d'una xarxa que a la inversa lucrava les fundacions, que a la inversa lucrava doncs, el partit. I això és el que s'està investigant. Però és que, a més, no només amb això, sinó que, a més, han anat variant a mesura que els jutges anaven investigant, perquè tenim el cas Palau, que es va fer d'una manera, ara tenim el cas Petrum, que es feia d'una altra manera, tenim molts casos que, a mesura que els jutjats anaven investigant o la sindicatura de comptes anava investigant, anaven canviant el mètode per intentar fugir. El que està clar és que hi ha una connexió directa entre el clan Pujol, els 23 anys de govern del president Pujol i Convergència Democràtica de Catalunya. Jo vaig fer una piulada l'altre dia respecte als casos de corrupció, no? Me'n recordo fa pocs mesos, nosaltres parlàvem i ens posàvem les mans al cap dient, ostres, com pot ser que a València, amb totes les trames de corrupció i tots els corruptes que hi ha hagut, segueixin votant al PP? Jo crec que ara és al revés. Jo crec que la gent de la resta d'Espanya diuen, hòstia, com pot ser que amb tot el que ha sortit la gent segueixi votant el mateix?
Partit Popular, Álvaro Benejam, bon dia.
Bon dia.
Per tancar aquesta ronda inicial.
La qüestió jo crec que és dir si és saber si la corrupció aquí estava institucionalitzada o no. I la meva opinió és que sí, en el tema de les obres, evidentment, en altres qüestions de l'administració pública.
Obres i serveis.
Obres i serveis. Comissions per adjudicació d'obres i serveis. Però és que la construcció i els serveis es prestaven a aquesta qüestió quan els dirigents en aquell moment pues, tenien una moral relaxada, podríem dir. Vale? Aquesta és la qüestió. Que estava institucionalitzada? Sí. La meva opinió és que sí. A Catalunya em refereixo, a altres parts d'Espanya també. No, és una qüestió que sembla ja avui dia innegable. Que Catalunya, com deia el Sergio, és una de les regions amb més corrupció. Sí, jo no sé en quina edat estan fetes aquests estudis que té el Joan aquí al davant, precisament, però a dia d'avui, avui, vale, i aquests estudis segurament no reflexen la realitat, la corrupció a Catalunya ha estat en un grau molt alt. Molt alt. Ho digui aquest estudi o no ho digui aquest estudi. Perquè els que vivim a Catalunya som nosaltres, els que coneixem les coses que s'han anat produint som nosaltres, i més bé que nosaltres ningú sap el grau de corrupció que hi ha hagut a Catalunya, que és molt alt. Això vol dir que els polítics en general de Catalunya i de la resta d'Espanya siguin uns corruptes en general? No, evidentment que no, però hi ha una sèrie de dirigents que han controlat les institucions a Catalunya durant molts anys que sí que ho han estat. Un d'ells, el senyor Pujol, que ell s'ha autoinculpat en un tema, podríem dir, fiscal, d'evasió d'impostos. Això ja no és corrupció pròpiament dita, però és evasió d'impostos. Però la sospita sobre la corrupció política de les institucions està allà i la policia ho està investigant. Això mediàtic, és que jo no sé, que sempre que vagi la policia a fer un escorcoll a algun lloc hi ha un show mediàtic? Hi ha una filfa per fer aquí? Ahir sí, i l'altre dia també es
també,
deia
sí,
i també, sempre que també, ve la policia aquí també, sí, és un show mediàtic. O sigui, quan venen a investigar-te a tu, a casa teva, no, hi ha un show mediàtic per perjudicar-te. Bueno, quan van fer detenir el jutge de l'Audiència Nacional el senyor Rato,
també va haver-hi un show mediàtic.
No sé si és un show mediàtic, cada cop que hi ha una detenció hi ha un show mediàtic, no sé, però la qüestió aquí és que sempre que perjudica a qui està governant el mateix Catalunya és un show mediàtic, i això no és veritat. I a més ara hi ha una conjunció d'interessos que fan que tot això quedi en un segon pla per les persones que estan controlant Catalunya, entre ells Esquerra, i clar, pues aquí són interessos, i aquí passa per damunt de totes les coses.
Breument, Esquerra m'havia donat un tot de paraula, sí, després també, sí, tindran tots el mateix nombre, en tot cas Esquerra i després Convergència.
Crec que la meva contundència condemnant els fets a la intervenció que acabo de fer no està sota cap mena de sospita de que estic intentant justificar res.
No,
mediàtic ho he dit i no penso repetir més perquè estic d'acord en que és un detall. He dit que era un detall i per tant, com a detall que és, doncs no hi ha més. Jo el que em nego és a fer rànquings sobre corrupció, i tu més i l'altre més, em nego a fer rànquings perquè a Espanya hi ha hagut i estan sobre la taula casos de corrupció monumentals pel Partit Popular. El PSOE Andalusia té un cas de corrupció amb una estafa de diners molt més gran fins i tot que molts altres alhora. Per tant, aquí diguéssim que hi ha una sèrie de partits que es tapen entre les vergonyes perquè tots tenen molts casos, i en aquest sentit no penso fer rànquings. Per mi qualsevol cas de corrupció, per petit que sigui, és condemnable i l'hem de combatre. I jo el que sí que voldria entrar és, perquè abans l'altra intervenció no he pogut, és amb aquesta relació que tu, Pep, has demanat sobre el que està passant, el procés, etcètera, no? Mira, la corrupció s'ha de combatre sempre i s'ha de combatre tota. Un cop dit això vol dir que no hi ha un moment millor que un altre. És evident que aquí, en aquest país, ha interessat durant molts anys fer la vista grossa davant determinats casos que se sabien a tots els nivells, i de fet ahir una de les coses que es va saber és que ja hi havia hagut sospites i denúncies sobre el tema de la família Pujol, que a l'estat espanyol no li va interessar, mentre la política del senyor Pujol era aquesta política d'autonomisme, de gran concepte d'estat, d'ajudar el PSOE i el PP a governar el país, i de que bueno, lo de Catalunya està molt bé però només una miqueta. I ha estat quan això ha sobrepassat, no el senyor Pujol, que ja no ha format part ni d'aquest procés, afortunadament, quan hem fet aquest salt qualitatiu com a país, llavors ens ha interessat treure molts casos, que està molt bé que els treguin, però jo sí que crec que té a veure a la corrupció, amb el joc, a la corrupció no, al treure aquests casos precisament ara amb el joc brut que està fent l'Estat. Jo crec que hi té a veure. El que passa que ahir com a país vam donar una resposta molt clara i inequívoca, institucional i de forma democràtica, al Parlament de Catalunya, a més una resposta molt legítima, amb la qual jo crec que els que estem interessats realment en tirar això endavant i estem al marge de la corrupció, perquè a més alguns ho podem dir una boca molt gran, doncs això hi té molta relació.
Convergència no havia anat un tort, tindran tots torts, després Ciutadans, PP, PSC...
Sí, jo, a mi em sorprèn una mica aquesta per exemple, afirmacions. Jo crec que, jo opino que, bé, anem-ho a veure, no? Anem-ho a constatar, anem-ho a veure si això es materialitza en realitat, si totes les obres tenien aquest percentatge, si tot... En fi, aquestes coses, deixem-ho tramitar, deixem-ho veure, i anem-ho a... I em sorprèn, a més, que des del PP i des del PSC, precisament, es tracti aquests temes des d'un punt de vista de absoluta innocència i tal, no? En principi, em sembla que això no hauria de ser. En quant... Sí. Veiem... Sí, en el sentit de que, home, precisament el PP, doncs els casos de corrupció, tampoc ara m'agradaria allò fer de ventilador, eh? Però bé, els casos de corrupció, no, segurament no a Catalunya, que és on no exerceix el poder, però a nivell d'estat central, doncs efectivament, doncs hi ha casos importantíssims de corrupció, importantíssims, eh?
Ja me'ls diràs.
Sí, tots els que tu vulguis, eh?
Ja me'ls diràs,
sí. I en particular el PSC, doncs per exemple Andalusia, etcètera, eh? En qualsevol cas.
Catalunya també el PSC.
Sí, com?
Que el PSC no és
Catalunya. Esquerra també, doncs.
Sí, igual. No?
Però en qualsevol cas...
Deixem acabar el senyor Puigdomènec, que a casa ja valorarà l'encontre.
En qualsevol cas...
El que s'anava a França ha portat
abans. Senyor Pere Soler, va.
En qualsevol cas, jo reitero altre cop que tots els casos... Això, tot el que acabo de dir, no és absolutament per justificar casos de corrupció, efectivament. Jo estic d'acord que tots els casos de corrupció s'han de tractar, i a més per via judicial. Ara, jo també traiem moltes conclusions de coses que semblen que... Jo me'n recordo el dia que vam vindre aquí a l'Ajuntament de Sant Cugat, me'n recordo claríssimament, que la policia va entrar a l'Ajuntament demanant un expedient i va sortir fora portant una capsa buida.
La mateixa que van entrar, buida, per recollir documents.
Per què? Perquè s'entenien d'anar a promoure. Efectivament, aquest tipus de moviments i tal, amb les càmeres allà al costat i tal, representen tota una escenificació, doncs, que es va propagant i es va utilitzant, i a més utilitzen segurament dates clau, doncs, per poder fer aquest tipus de coses. Per tant, jo reitero altre cop que efectivament la corrupció s'ha de combatre i no es pot acceptar en cap lloc de l'administració.
Sergio Vázquez, de Ciutadans, que ha aguantat en silenci tota aquesta estona.
Sí, estava escuchando ya atentamente. Sí, el señor Joan Puigdomènec, a ver, tampoco vamos a poner en tela de juicio lo que haga o deje de hacer la Guardia Civil, o si son los protocolos son los correctos, ¿eh? Yo el otro día, me parece que para el club de cannabis de Can Magí, la policía local, salió una foto, no sé si era en el cual.cat o en algún otro medio local, y había 7 agentes para el cierre, ¿no? Y justo me parece que eran 7 agentes los que vinieron aquí. Efectivamente, imagino, yo desconozco los protocolos, por eso no los juzgo, pero sí es posible que haya una destrucción de pruebas. No sé si 7 agentes son muchos o pocos, es que no lo sé. Por eso no lo juzgo. En cuanto al show mediático, bueno, el show mediático a veces los dan también los medios de comunicación, ¿no?, que están interesados. Al fin y al cabo también son empresas, tienen su libertad de expresión, pero bueno, también están sometidos, digamos, a vender periódicos o, en fin, visitas, etcétera. Y entonces ellos harán un poco, digamos, a dónde apuntan. Desde luego, lo que es la corrupción afecta solamente a Cataluña, sino al resto de España. Y, por cierto, hay que decir, digamos, que los que han gobernado, y el Partido Popular especialmente, y también el PSOE o el PSC, han estado muy salpicados de casos de corrupción. Ciutadans, bueno, pues todavía, digamos, no gobierna, pero, bueno, yo creo que lo que hay que hacer, porque le debemos a la ciudadanía, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, aplicar que cualquier imputado que vaya en un partido político, ahora que se ha investigado, en el momento en que lo sea, pues deje de ocupar el cargo público, lo cual hacemos en Ciudadanos, y espero que el resto de partidos también lo hagan. O allí donde hemos llegado a acuerdos puntuales con otras fuerzas, lo hemos exigido.
PP y PSC. Bueno, vostè primer no ho he vist, senyor Pere Soler. Saps què passa? Que com xerra entre mig, doncs a vegades
es col·loco. Em sembla que també així s'ha vingut una mica el debat.
No pateixi. Saps què passa? Que la gent a casa necessita sentir les intervencions netes, perquè si no se senten veus unes sobre les altres i no acaba de...
Però sembla que si estiguem fent discursos...
Va, senyor Pere Soler, té el torn de paraula, sisplau. No són monòlegs, són tertúlies, quan vulgui.
Bueno, les tertúlies són intercanvis d'opinió, no? També. A veure, jo agafo amb el que deia la Mireia. No interessen els índexs o els nivells de corrupció, qui és més, qui és menys. No, corrupció, zero. siguin quins siguin. I ja està. I a partir d'aquí, si som segons, tercers, quarts, cinquens o sisens, doncs és el que hi ha. A veure, nosaltres estem dient el clan Pujol, bueno, nosaltres, els medis estan dient el clan Pujol. És que no hi ha hagut a Espanya ni a Europa un cas similar de que un governant ha estat governant i que tota la seva família ha tingut un entramat que s'ha aprofitat de les relacions aquestes. Digueu-me un president de qualsevol comunitat autònoma, el senyor Felipe González, el senyor Zapatero, la seva família, no ha fet absolutament res, ha governat. Hi ha molts presidents autonòmics des del començament de la democràcia que han tingut família i no hi ha hagut aquesta trama al voltant. I quan s'ha vist que hi ha una relació directa, causa-efecte, 23 anys de govern, i que els fills Pujols doncs, han tingut 23 anys per teixir la seva trama i la seva riquesa, i no només això, sinó que a més hi havia una dualitat entre l'enriquiment personal i l'entrada de diners a Convergència, doncs escolta'm, alguna cosa hi ha d'haver-hi. En tot cas, i parlant de coses mediàtiques, si la policia fa escorcolls mediàtics o no fa mediàtics i tal, podríem entrar en un debat d'aquests. El que també em sembla ridícul és la sortida de l'alcaldessa dient: podien haver enviat un mail que els haguéssim enviat a l'expedient. Per favor, siguem seriosos. També els hi podien haver enviat una carta per correu ordinari i ja ens ho enviaran. Escolta, siguem seriosos, quan hi ha una investigació s'ha d'anar en el moment i agafar l'expedient i ja està. No fem el ridícul d'aquesta manera, que és la presidenta de la Diputació de Barcelona. Atenció, que si l'autonomia fos suspesa, la senyora Conesa esdevindria com a representant de l'Estat possiblement la màxima autoritat del país, eh?
Que bé.
Ojo.
Por eso.
Ara m'estàs fent por, ja. Ah? No m'havia pensat jo, això.
Home, la Diputació de Barcelona podria prendre el relleu. Sí.
Doncs de la unió de les quatre diputacions va néixer la Mancomunitat i va haver-hi un president de la Mancomunitat.
Efectivament.
Jo espero que això no hagi de passar, ni molt menys.
Jo espero que sí.
Però la suspensió de l'autonomia.
No. És que... ni el que vingui després.
No t'havia entès. No t'havia entès a què et referies.
Com t'he sentit, te deies, no, i espero que... Aclaro. No, el tema de la... Això que deia... Espera. En tema de corrupció zero, jo crec que estem tots d'acord.
D'acord, sí.
No, aquí jo crec que no hi haurà ningú que digui: no, jo no estic d'acord amb tema que hi ha d'haver corrupció zero. I de qui està més esquitxat o no, ja això també és una qüestió depenent de les... perquè clar, jo crec que a vegades hi ha la percepció de que hi ha més corrupció segons si s'ha posat de rellevància molt o poc als mitjans de comunicació, i això no és la realitat. La realitat és la corrupció d'un cas, si s'han desviat 500 milions o s'han enviat 50 euros. Aquesta és la diferència real, no la mediàtica. I mesurar la real doncs és molt difícil, perquè estan els casos als jutjats, moltes vegades no tenim la informació al 100%, tenim doncs parcialment algunes coses i ja està. Llavors mesurar això és molt difícil. Per tant, dir que ja el PP i el PSOE estan esquitxats d'aquesta mega corrupció i tal, jo no crec que sigui veritat.
Hi ha casos totalmente cierto, sí. Y además sangrante, sí.
L'apreciació em sembla...
Però tota l'estona estàs dient jo crec, bueno, és que el jo crec...
Acabi final. Estic opinant com a representant polític.
Però jo crec que hi ha hagut corrupció. Bueno,
I diré un jo crec més. Jo crec que això que deies de que la caixa que portava la policia en sortir de l'Ajuntament després de fer l'escorcoll, evidentment la tenia de tenir buida i la portava perquè la va entrar precisament per posar documents que pensava rebre de l'Ajuntament, que va resultar que no estaven allà i que l'Ajuntament es va redirigir a Promusa perquè l'expedient estava allà. Clar, però ells no ho sabien en aquell moment, van entrar a l'Ajuntament d'aquí depèn Promusa i va demanar la informació i va entrar amb la caixa buida i va sortir amb la caixa buida. No sé com volem que surti, si
al final,
caixa buida.
Perdona, al final la culpa la tindrà la caixa de cartó.
Sí, al final la culpa la tindrà la
caixa de cartó. Breument, senyor Benijam, que té diversos punts, alguna cosa més?
No, ja està.
Esquerra havia demanat un torn, li demano brevetat perquè m'agradaria tractar un altre tema del que va passar entre Junts pel Sí i la CUP. Digui.
Vale, jo dic que jo no crec, o sigui, jo estic convençuda que hi ha hagut partits en l'Estat espanyol que tenen clarament molts més casos de corrupció que la resta. Jo crec que això és una evidència objectiva que la podem sumar. Però jo torno a dir mateix que
malauradament han tingut més responsabilitat de govern,
si
no?
Si ja a Esquerra, per exemple, han governat molts ajuntaments, fa molt de temps que governem ajuntaments, no, és que clar, no, si ara resultarà que vosaltres, com que sou els que heu governat, doncs teniu l'excusa perfecta per haver tingut casos de corrupció. Va, per l'amor de Déu, superem aquest debat i anem al debat important, que és, jo sento, estem d'acord en que hem de combatre la corrupció, però com la volem combatre? Hi ha partits que tenen corrupció, que ara diuen que la volen combatre, i com ells diuen, fa anys que governen, i què han fet per combatre la corrupció? Què han fet? Perquè no val fer declaracions i dir, oi, ens fa molta pena que si les caixes entren buides, entren... És que a mi m'és igual, ja ho he dit, això és una escenografia que pot molestar, però un cop dit això, hem d'anar directe al gra. És a dir, demostreu als partits que teniu tanta ombra i tants casos de corrupció, demostreu que la voleu combatre amb mesures concretes. Per què no feu el que jo he dit
abans? I com és que us alieu vosaltres amb un d'aquests partits?
Per què no accepteu que els casos, que els partits polítics a través de les seves fundacions no es poden finançar amb empreses que fan obra pública, que és un escàndol que se li atorgui a una empresa una obra pública cap d'una setmana i hi hagi una donació a la fundació d'aquest partit? A mi, quan se'n diu, és que això és legal, m'és igual. Això és immoral i és il·legítim. I, per tant, precisament per això, en el moment en què senti que determinats partits polítics condemneu la corrupció i a darrere feu la proposta, jo us començaré a creure. Fins llavors, ho sento, però no puc.
M'ha demanat breument el PP. Ciutadans, els demano brevetat perquè vull canviar de tema, perquè hi ha un altre tema interessant. Digui, digui.
No, jo penso que si estan recolzant un partit que tota aquesta qüestió...
El PP ho farà, Álvaro? No parlis de nosaltres, parla de vosaltres. El PP ho farà, això?
Per què no puc parlar de vosaltres, carai? Vosaltres esteu apoyant, vosaltres esteu recolzant a un partit que té tota aquesta ombra de sospita de molts casos i esteu governant amb ell.
Vosaltres sou el partit que teniu la corrupció. Nosaltres sou el partit, directament.
Sí, som els que la tenim. Nosaltres capitalitzem tota la corrupció del món.
Som els que la teniu, exacte.
Sí, m'han agradat molt les paraules.
Havia de fer alguna cosa, senyor Benejam?
No,
ah, sí, no, volia dir que m'escolta molt, m'agrada escoltar la senyora Ingla i ojalà aquesta contundència la tinguessin també en el Parlament, no? I vull dir, i no estiguessin a un partit que està de forma flagrant vinculat a dia d'avui amb la corrupció. Però vaja, em sembla que prevaleixen altres interessos.
Canviem de tema. Junts pel Sí i la CUP han entrat al Parlament una proposta de declaració que ha de servir, diuen, per marcar l'inici de la legislatura i que ha de conduir a, paraules textuals, la creació d'un estat independent en forma de República Catalana. El text, que està obert a esmenes i a l'adhesió d'altres formacions, es votarà probablement en un ple abans del ple d'investidura. L'escrit assegura que el mandat democràtic de les eleccions del 27 de setembre obliga a treballar perquè Catalunya, també paraules textuals, esdevingui un estat independent i que l'àmplia majoria sobiranista amb vots i escons aposta per l'obertura d'un procés constituent no subordinat. El text diu explícitament que, com a dipositari de la sobirania i expressió del poder constituent, el Parlament i el procés de desconnexió democràtica no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol i cita en aquest punt particularment el Tribunal Constitucional. Tenim 17 minuts per tractar aquest tema. Els demanaria valoracions d'aquesta proposta de declaració de Junts pel Sí i la CUP. Joan Puigdomènec.
Bé, quan la gent va votar en aquestes eleccions passades a la CUP, sabia exactament què és el que estava votant, quines eren les alternatives que es plantejaven, en particular en aquest tipus de temes. Quan la gent va votar el Junts per Sí, Junts pel Sí, sabien que no votaven el Junts per ja veurem què és el que farem, sinó votaven a Junts pel Sí. Amb la qual cosa, al tindre una majoria d'escons dintre del Parlament, doncs aquestes, per complir exactament el que havien proposat en els seus votants, doncs presenten aquesta moció, que és el mateix que dir, compleixen bàsicament amb la proposta que van proposar en els seus votants. Per tant, és totalment legítim, no solament legítim, sinó és allò que a vegades, tantes vegades reclamem en els partits polítics, que és que compleixin el programa amb el qual es van presentar a les eleccions. Per tant, en principi, és un acte de lògica aplastant, des del meu punt de vista.
Sí, desde Ciudadanos, evidentemente estamos preocupados. En primer lugar, se había dicho desde Junts pel Sí o desde la CUP que se trataba de, no pudiendo hacer un referéndum, de un plebiscito. Bien, entonces, plebiscito, al final se obtiene el 47-48% de los votos, con lo cual ya está contradiciendo lo que ellos mismos decían. Es decir, en votos perdieron, y esto es claro. Independientemente de esto, al final parece ser que va a haber una moción que lo que propone es no respetar la legalidad. No se respeta la legalidad. Entonces, esto es de una irresponsabilidad absoluta. A los servidores públicos, incluso al ayuntamiento, o sea, a partir de ahora, ¿nosotros qué legitimidad vamos a tener de cara al ciudadano para hacerle cumplir las leyes? Para cobrar el IBI, para cobrar las tasas, para decirle que su vehículo está mal estacionado. Es decir, nosotros también Si se quebranta la ley, el principio de legalidad, nosotros también nos vamos a ver salpicados. Luego se habla también en esta moción de desconexión, desconexión con el Estado. Yo le pregunto aquí a los a la señora Ingla o al señor Puigdomènech si ellos saben, si ellos saben, digamos, las aportaciones que hace el Estado, imagino que sí, en los presupuestos, que son una transferencia que hace el Estado por un fondo, digamos, para las, los entes locales. Si el Estado desconectase y dijera, por ejemplo, que deja de pasar dinero porque también desconecta, porque pasa de todo y desconecta. Entonces, esto es de una irresponsabilidad absoluta. Esto es lo único que, por lo único por lo que se produce, en primer lugar, es para tapar las vergüenzas de CiU a día de hoy. Y en segundo lugar, esto del proceso a día de hoy está, está en vía muerta, no saben por dónde tirar y se vive al día. Y entonces cada día es una ocurrencia, no se sabe qué va a pasar, esto no lo guía nadie, esta nave no la controla nadie, no sabemos si va a ser Romeva, si va a ser más, exactamente lo que a nivel económico va a proponer la CUP. Y esto, digamos, es vivir día a día hasta el próximo capítulo, que será el día 20 de diciembre, a ver lo que pasa, etcétera.
Bé, jo puc entendre que hi ha coses que no agraden, llavors, com que no agraden, doncs...
I que, a més, no són legals, ni gusten ni són legals.
Com que hi ha coses que no agraden, doncs es busquen altres justificacions, però si algú li ha sorprès aquest pas que s'ha fet en el Parlament és que realment no ha entès de què anava això. I és evident que això ho deien els programes tant de la CUP com de Junts pel Sí. Resulta que Junts pel Sí guanya les eleccions, resulta que juntament amb la CUP hi ha una majoria absoluta al Parlament de Catalunya i, per tant, tenen tota la legitimitat del món a dur a terme el seu programa. Les eleccions del 27 de setembre, alguns vam dir per activa i per passiva que eren un plebiscit, els altres vau dir per activa i per passiva que no l'era, no el va poder ser, nosaltres haguéssim volgut un referèndum, però un cop...
L'habéis ganado el plebiscito,
un cop,
Mireia?
Hem
ganado?
Guanyat les eleccions.
Sí, és sí o no, és molt senzill. Sí o no, l'habéis ganado?
Però sí, per vosaltres no era un plebiscit.
No, però simplement, diguem-ho, m'estic guanyant en vostre...
Pausa. Senyora Ingla, continuï.
Les eleccions del 27 de setembre es van votar escons, perquè no va quedar un altre remei. Escons que a dia d'avui ens porten a un Parlament de Catalunya on hi ha una majoria absoluta d'escons a favor d'iniciar el procés cap a la independència. Aquest és el resultat del 27 de setembre. I si no, doncs us n'aneu, agafeu una foto dels diputats del constituït Parlament de Catalunya de dilluns i aneu comptant. I
quan en una llei electoral que no havies querido canviar nunca i que significa que un voto d'alguien de Girona vale 3 vegades més que un de Barcelona. Gràcies.
Hem canviat les regles de la tertúlia, ja ens podem...
No, és que, a veure, no,
una cosa... Saber-ho per
no,
fer-ho jo.
A veure, jo els demano que respectin els torns de paraula de tots els tertulians. Jo sóc molt estricte amb els torns de paraula, i si està parlant una altra persona, jo els demano que si després volen afegir un altre argument, ho diguin.
Me disculpo per mi apassionament.
No passa res. Acabi el torn de paraula, senyor...
Segur?
Sí, ja està.
Doncs quan es compten els escons independentistes són una majoria absoluta i per tant estem legitimats per dur endavant el nostre programa electoral i altres coses, no? Però com a mínim el nostre programa electoral. Què farem? Doncs respectarem la legalitat que nosaltres anirem creant. Per què? Doncs perquè si un vol constituir un nou país, vol constituir un nou estat, ha de fer actes com el d'ahir. O si no, com es pensen que ho volíem fer? És que hi ha coses que no s'entenen. És a dir, si nosaltres guanyem unes eleccions per fer un estat independent, hem de fer tot allò que sigui necessari per aconseguir l'estat independent. Som conscients de la dependència de l'estat, i tant. Però per què tenim dependència financera de l'estat? Doncs precisament perquè està a caràcter autonòmic que li dona a les nostres institucions per aquesta asfixia econòmica pròpia d'un dèficit fiscal, la incapacitat de demanar deute a l'exterior, i per això nosaltres estem convençuts que quan nosaltres tinguem les nostres pròpies eines ho farem. En qualsevol cas, senyors, que quedi molt clar que fa 15 dies la majoria de ciutadans a Catalunya ens van donar el resultat de la victòria cap a iniciar el procés de la independència, i ja va ser hora que us ho comenceu a creure, perquè si no viureu un sinvivir tot aquest temps que la veritat al final no sé què...
PSC.
Bueno, jo crec que hi ha una cosa greu que acaba de dir la senyora Ingla, que és qui no entengui que el procés va d'això no entén res. Bueno, jo li vull dir que el 53% dels catalans que van votar no entenen res. Ja li dic, 53% dels catalans que van votar no entenen res. Bé, perquè això és donar una veu al ciutadà prou important. Però m'agradaria començar, jo no parlaré de la moció en si, que em sembla un despropòsit, sinó parlaré de l'estratègia de la moció, que és diferent. Però primer vull fer un parèntesis i dir que per mi el dilluns va ser un dia trist i un dia gris per a la història d'aquest país i de Catalunya, amb l'elecció de la presidenta del Parlament de Catalunya. Una presidenta que, si fem memòria de tots els presidents que ha tingut el Parlament de Catalunya, realment gaudeix d'un sectarisme que no havia tingut mai aquesta institució com a àrbit, diguéssim, del que ha de ser el fòrum de debat del nostre país. Per tant, a títol personal, penso que hi ha hagut una minva i hi ha hagut un altre despropòsit amb l'elecció d'aquesta persona perquè dirigeixi la cambra. La segona qüestió és l'estratègia. Què hi ha darrere d'aquesta estratègia i d'aquesta moció? És la primera vegada que es presenta una moció abans d'elegir el president de la Generalitat. I això ens fa pensar que tot això està condicionat amb una estratègia. Per què? Casos de corrupció. CUP no vol fer president al Mas. Tot, anem allargant el tempus fins després de les eleccions. Proposem el debat d'investidura pel 9N, data emblemàtica. O sigui, ens hem dotat d'una simbologia i d'uns tempos emblemàtics que tot això fa que sigui una estratègia força travada. El problema d'això és que s'han trobat els Junts pel Sí, els presumptes corruptes i els que donen suport als presumptes corruptes, s'han trobat amb el grup més petit de la Càmera que està portant la iniciativa del país, que és la CUP. I no volen fer president al Mas. I estan portant aquesta deriva. I l'última, ja acabo, sí. És aquest desconcert dels Catalunya Sí que es Pot. Voten, per significar-se una mica un pas de confiança, la nova presidenta vota la meitat que sí, i el dia següent els hi presenten una moció a la qual els hi treuen els colors. Avui presentaran una resolució alternativa, etc. Però em sembla tot un despropòsit, i tot és per guanyar temps de cara a les properes eleccions, i tot és guanyar temps per veure si d'una vegada decideixen si el Mas és president o no és president.
Pepe, per tancar.
Bueno, jo tota aquesta qüestió que s'està vivint ara del Parlament, a mi em sembla un xou. O sigui, és un xou, i precisament el que es busca és la repercussió mediàtica. O sigui, ara es viu de la repercussió mediàtica que té cada cosa que es fa al Parlament. Això ve d'un mandat democràtic, com deia la Mireia, es referia, bueno, jo penso que aquesta pues no sé, falera democràtica o de radicalitat democràtica de la que parlaven ells en les eleccions, ara se l'estan passant pel forro, perquè ells mateixos plantegen, Junts pel Sí, unes eleccions plebiscitàries, ho deien ells, nosaltres dèiem que eren unes eleccions normals, els partits que no érem Junts pel Sí ni la CUP, dèiem que eren unes eleccions normals perquè així estaven convocades pel president Artur Mas. Per tant, ho eren. Però ells els hi volien donar un caràcter de plebiscitàries. Vale. Ens posem a valorar-les com plebiscitàries. Els altres, fem un exercici de ciència-ficció, ens posem a valorar les complevisitàries, que és el que ells volien, amb aquest caràcter, i surt un 47% a favor de la independència, netament, la resta no. Carai, si surt això, tu mateix, que t'has autoconvençut de que són plebiscitàries, respecta-ho.
Això ho va dir la CUP.
Sí, això ho va dir la CUP, després ja, doncs clar, si els hi treuen el senyor Mas, ja donarien suport, i amb quatre coses més ja donarien suport. Ja, els seus principis, si no les gusten estos, pues tengo otros. El que deia el Groucho Marx. Però aquesta és la qüestió. Nosaltres no creiem que eren plebiscitàries. I no creiem que els partits s'havien de presentar amb un sol punt el programa, que era assolir la independència. Evidentment que no. I teníem tota una sèrie de punts per sortir de la crisi, sobretot, i de emergències socials, treure el país d'aquesta situació, no?, difícil econòmica. No?
Escolti, queden 6 minuts, fem una cosa, fem una última ronda molt breu sobre aquest tema, mantenim l'ordre inicial, els demano això, que llencin una idea perquè haurem de marxar, m'agradaria que parlessin tots. Comencem per Convergència i Unió.
Bé, a mi em sembla una qüestió absolutament democràtica. Hi ha una composició, com la tenim en el ple de l'Ajuntament, de vegades es presenta una moció i aquesta moció doncs té una majoria i segueix endavant. Per tant, la majoria del Parlament està per aquesta disjuntiva, doncs per tant tirar endavant. S'ha dit aquí una cosa que ràpidament, que això s'ha fet per tapar les vergonyes de Convergència i Unió. Vostès creuen que tant la CUP com Esquerra Republicana han de tapar les vergonyes de Convergència i Unió? Jo em sembla que està absolutament fora de lloc. I per altra banda, acabo en seguida, des de Ciutadans en deien, és que aviam si l'Estat es desconnectarà de Catalunya. Mirin, si l'Estat es vol desconnectar de Catalunya, doncs aprofitem-ho i tirem endavant. Potser ho farem d'una forma més senzilla.
Ciutadans?
Sí, Señor Puig Domènech, bueno, si usted paga las nóminas, si las paga usted de su bolsillo, ningún problema en que se desconecten, si las paga usted las nóminas.
De acuerdo.
En cuanto al 27 de septiembre, bueno, perfecto. En cuanto al 27 de septiembre, yo creo que la lectura había sido, y lo que a mí me duele, digamos, que está sucediendo en Cataluña, después del 27 de septiembre, alguien responsable, en Convergència, sobre todo, creo que tendría que haber optado por haber leído bien los resultados y haberse puesto a negociar, en este caso con el Partido Popular y con el resto de fuerzas, otro marco de convivencia que sea muy mayoritario en Cataluña y que nos permita salir de esta situación. ¿Pero qué es lo que pasa? Enseguida acabo. ¿Qué es lo que pasa? Durante todos estos años, esto es como un Doberman, ¿no? Y tenga un Doberman cariñoso, lo siento, ¿no? Pero el Doberman, digamos, pequeño, le das de comer y no pasa nada. Y un día se te hace muy grande, y hace un mes que no lo ves, te saca los dientes y ya no sabes qué hacer. Y los que otro día eran cachorros, ahora, digamos, yo creo que realmente Convergència le tiene mucho más miedo al radicalismo catalán, o catalanista, digamos, que a Rajoy, etcétera. Gracias.
Buf, no sé, ara amb aquesta intervenció m'he perdut una mica amb els Dobermans i tot això, però en qualsevol cas jo vaig a dir una expressió que no serveixi com a precedent, no? Però l'Àlvaro ha parlat de falera democràtica, és que és això, és un tema de falera democràtica. El que fa por a alguns, aquests que parlen de la falera democràtica, ho diuen amb aquesta cara així com, oi, saps quan menges una cosa que és molt àcida i poses mala cara? Doncs nosaltres això no ens fa por. Jo crec que hi ha una cosa que és evident: 72 escons davant de 25, que és la segona força més votada, la resta ja, crec que ja ni sumats entre ells podrien. Per tant, qui va guanyar? Doncs va guanyar els partits independentistes, i per això tirarem endavant el procés de creació d'un estat independent. I en aquesta taula s'ha vist clarament, com ja es veia venir últimament, però jo crec que ja ha quedat molt clar, que el PSOE i el PP demostren que a l'hora de tenir sentit d'estat, doncs per ells és això, combatre. El PSC pel camí ja s'ha perdut fa molts dies, però ara últimament ja ha quedat claríssim que s'ha perdut per aquest camí, ja va deixar de donar suport al dret a decidir, per ara directament ja no sé quin serà el següent pas. Suposo que fins i tot podrà passar per davant del PP. En qualsevol cas, la presidència del Parlament de Catalunya l'ha escollit la força més votada, com passa a totes les institucions d'aquest país.
Sí, jo li regalaré uns bastonets d'aquests de treure la cera a la Mireia perquè sàpiga quina és la nostra proposta, que és la reforma de la Constitució i avançar cap a un estat federal.
Bueno,
és com que dic que estem perduts o no estem perduts. Sí. Fa molts anys que parlem d'això. Molt breument. Qui s'omple la boca del poble i de democràcia, por em fa. Digue'm de què em presumeixes i et diré de què creixes. Dic, estan segrestats per la CUP. Els Junts pel Sí estan segrestats per la CUP. Hi ha paràgrafs d'aquesta declaració, que, home, la ortografia i la lèxica, ja sabem quin llenguatge utilitza cadascú. I l'última cosa, vostès entendrien que l'Ajuntament de Sant Cugat es presentés una proposta just després de les eleccions, havent-se constituït l'Ajuntament, abans d'elegir l'alcalde o alcaldessa? És inaudit i és inverossímil.
Partit Popular, i tancarem.
Bueno, és una deformació de les regles democràtiques, perquè les regles democràtiques estan per seguir-les, però hi ha alguns que els agrada deformar-les, estirar-les i arronsar-les quan els interessa, i en aquest cas és el que s'està fent, estirar-la i després ja l'arronsarem, després la tornarem a estirar, i això és la manera d'actuar. Que s'hagi fet aquesta declaració, bueno, pues, no és que sigui un brindis al sol, però sí que és una declaració d'intencions que està fora de lloc. Desconnectar i no tenir en compte la legalitat, podríem dir, del Tribunal Constitucional i la resta de la legalitat espanyola, bueno, és que clar, aquí ja cap i qui pugui, perquè un dia jo puc decidir també, en el meu dret a decidir, que no respecto la legalitat d'aquest Ajuntament, d'aquesta Generalitat o d'aquest Estat, no sé, i no pago impostos, no, bueno, no sé, cadascú aquí la llibertat personal la començarà a agafar personal i col·lectiva, com cregui convenient.
I la legalitat de la tertúlia diu que hem de marxar perquè són les 10 del matí gairebé i han de venir els companys de serveis informatius a parlar de les notícies. I tant. Joan Puig Domènech, Sergio Blázquez, Mireia Ingla, Pere Soler i Álvaro Benejam, moltíssimes gràcies als 5 i molt bon dia.
Adéu, bon dia. El gall del monestir.